La Diputació assumirà la redacció del Pla d'Emergències de l'Escala al Duprocim. Fins ara el projecte estava en mans del Consell Comarcal. Així s'ha anunciat en el darrer ple municipal, on el Pla Local d'Habitatge, el paper de l'Incasòl i els xiringuitos de les platges, després dels temporals, han centrat també els precs i preguntes. Neix la Fira Literària a l'Escala dels Llibres del 13 al 15 de març. La cita pren el relleu de l'Escala Vila del Llibre en tres dies on confluiran literatura, patrimoni i espectacles sota el lema del viatge, un seguit d'escales. L'Institut El Padró fa un balanç molt positiu de com s'està desenvolupant el cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa que es va iniciar al setembre. Aquest curs va néixer després d'anys de reivindicació per aconseguir que l'alumnat escalenc que no volia cursar batxillerat pogués continuar els seus estudis al municipi mitjançant una formació professional alternativa. Millores en l'enllumenat a la sala del tenis taula amb els darrers treballs que han consistit a instal·lar una quarantena de llums LED es dona per acabada l'actuació. Tot va començar amb el terra tècnic, la climatització, els vestidors i s'ha culminat amb la millora de l'enllumenat. I en esports també, Gala Mundet entrena amb el Barça i Eva Roig assoleix la medalla en figures a Sabadell. L'esport base femení escalenc està d'enhorabona. La jugadora de futbol Gala Mundet ha estat convocada per fer un entrenament amb el Futbol Club Barcelona i Eva Roig, de natació, ha assolit la segona posició en figures en el campionat que s'ha disputat a Sabadell. I el temps, les boires són les protagonistes d'aquest dijous, amb humitat molt alta i des d'aquesta tarda ja cel ennuvolat. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 25 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Comencem aquesta segona hora de Arran de Mar. Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, una segona hora on parlarem de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Després farem referència a l'anguila anant fins al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui coneixent una persona molt relacionada amb el nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Més a la Ronda Mar descobrim mites i llegendes de la nostra costa catalana, del mar Mediterrani català, i avui ho fem parant a la costa del Garraf, una secció que ens acosta sempre des de Ràdio Arenys, l'Oriol. Oriol!
Doncs sí, Marina, una setmana més, un dia més, tenim aquest espai de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani, de la nostra costa, un espai on descobrim això, llegendes, descobrim mites, i ho fem sempre de la mà del Joan de Déu Prats. Joan de de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs bé, tenim un nou capítol d'aquesta sèrie que estem fent de mites, de llegendes. Darrerament hem estat per al nord i avui anem una miqueta cap al mig, de cap al mig, tirant cap avall al Garraf. Anem cap a la zona de les costes del Garraf, perquè tenim la zona del Delta, del Llobregat, per tant, també zona, imagino, Joan de Déu, de llegendes importants, eh?
Sí, el fet que estigui tan a prop de Barcelona i a l'aeroport, una zona doncs, que és el Baix Llobregat, no? Molt industrial, sembla que les criatures fantàstiques s'hagin marxat, però n'hi han hagut i, si un sap mirar, en poden haver. De fet, el Delta de l'Ebre no sempre ha tingut la mateixa fesomia. Abans era un estuari, l'aigua arribava fins a Sant Boi, per tant era un bon recer de vaixells que aparcaven, per dir-ho així, a Montjuïc, i aquí la importància de Barcelona amb el tràfic dels fenicis, dels grecs, de romans, etc. Però també després es va anar omplint de terra, que baixava la terra portada pel riu, que no era tan escanyolit com ara, i aleshores es van formar uns pantans, un delta, com el de l'Ebre, però més modest, i aleshores sempre els llocs pantanosos són llocs que inciten a imaginar o a crear llegenda, no? De fet, el riu Llobregat, en temps dels romans, es deia Rubricatus, que vol dir el riu vermell, perquè baixava quan hi havia tempestes i pujades d'aigua, doncs baixava vermellós, perquè hi ha terres més a dalt que porten aquest color, i també perquè el color fangós que representava tot allò. S'ha d'entendre que, més enllà del Rubricatus, del Llobregat, doncs ja venia l'Àndalus. Era una terra on la capital era Còrdoba, amb una població de gairebé 500.000 habitants o més, fins i tot, i Barcelona, que era la frontera al Llobregat, doncs igual tenia 5.000 habitants, no? I el Garraf, que ara en parlarem, doncs era una mica com aquesta frontera que van trigar 3 segles, el comte de Barcelona, en poder capturar Tarragona i després baixar Tortosa. Vull dir que no és com ara, no?, que els enginyers ens fan molt fàcil el desplaçar-nos amb els túnels i les autopistes, sinó que abans el Garraf era un territori complicat afegit al Delta.
I tant. Doncs ara en parlarem. Avui que n'estiguin especialment pendents tota la gent que ens escolta des de l'àrea del Garraf, des de Canal Blau, perquè avui parlem de la seva zona, Joan de Déu. Abans, per això m'agradaria que em contestessis una pregunta, perquè moltes vegades aquestes casetes de segones residències, en diem la torre, no? Anem a la torre, no? Qui en tingui, jo no puc dir que no en tingui. Sí. Per què es diuen torres?
Bé, de fet, té a veure amb els pirates, perquè el Baix Llobregat, el Delta de l'Ebre, era un lloc molt interessant pels pirates, igual que el Delta de l'Ebre o les Illes Medes, el Garraf, no? Llocs on era difícil d'arribar per terra i hi havia poca població. Aleshores, tot el que són els camins de ronda, que ara són tan macos de passejar al costat del mar, eren els antics camins de la ronda dels soldats per vigilar que no vinguessin els pirates, no? I aquestes torres tan magnífiques de guaita, que es diu, per vigilar si venien precisament els pirates, no estaven de decoració, eren els búnkers del segle XVI, no? I moltes masies, doncs, es fortificaven o posaven una torre precisament per si venien els pirates poder-se tancar dintre i que no els poguessin assaltar, no? I fixeu-vos que una cosa tan contemporània com és tenir una segona residència, doncs li diem anar a la torreta. I ve la torre del temps en què els pirates feien la guitza a les terres catalanes.
Compte, veus? Això ho desconeixia.
Sí, no, i és ben curiós perquè és una relació que et fa veure la intensitat d'aquest problema dels pirates, que ens ha quedat aquí una obra, no?, teatral i musical, que és Maricel, però que ja ho hem comentat altres vegades, els pirates del Mediterrani feien molta més feina que no els del Carib, el que passa que aquí no tenim un Hollywood, no?
No el tenim, però vaja, millor potser, fins i tot, amb el nostre cinema ja fem.
Sí, molt bé.
Joan de Déu, parlem del Garraf, però què vol dir Garraf?
Bé, doncs precisament això que dèiem que era una frontera al Llobregat, doncs Garràvia és una paraula de dialecte àrab de l'andalusí que es parlava a la península i que vol dir sínia o terra amb afloraments d'aigua. Perquè el Garraf, malgrat que és un lloc una mica eixut, de fet és on hi ha l'única palmera europea, no?, el margalló, que es fa allà al Garraf, és el lloc més septentrional gairebé de la península Ibèrica on es fa, i és un lloc caixut, però té una roca calcària que fa que per l'interior doncs, s'escoli molta aigua. Hi ha avencs que es van després a visitar, es fa espeologia, etc. Però per això volia contrastar aquest tema de que Barcelona estava bastant aïllada. Havies de creuar un delta, un riu, que no era tan escanyolit com ara. De fet, la població de l'Hospitalet es deia així, l'Hospitalet era un lloc, un hostal, i llavors la gent feia nit a l'hostal perquè les portes de la muralla de Barcelona ja estaven tancades i el dia següent passaven la barca. Sant Andreu de la Barca mateix, no? Aquesta població també té el nom perquè s'havia de creuar el riu en barca, no hi havia altres mitjans. I era una frontera, d'alguna forma natural, i durant molt de temps cultural, no? Al nord hi havia el comte de Barcelona i al sud hi havia la taifa de Tortosa, depenent molt sovint de Còrdoba.
Déu-n'hi-do. I on comença el mar de Ponent, que en diuen?
Doncs aquest també és un lloc singular perquè la costa catalana va baixant com perpendicularment des de la ratlla de França i tot just a Barcelona, de fet al delta de l'Ebre, ai, del Llobregat, doncs fa una inflexió i va més horitzontal, i aquí es diu el mar de Ponent. De Barcelona cap a la ratlla de França és el mar de Tramuntana o de Llevant, i aquest és de Ponent. Llavors hi ha una inflexió del terreny que això també afecta el que és el mar i dona una singularitat que des de Barcelona estan, això ho hem comentat potser alguna altra vegada, des de Montjuïc hi ha el mirador de Ponent, que des d'allà es veu la posta del sol, depèn de quina època de l'any, cap a la primavera, doncs enfonsar-se al mar. El sol sempre s'enfonsa per la muntanya, surt pel mar, al nostre país, doncs des de Barcelona, quina curiositat i aquest fenomen natural que es pot veure al mar enfonsant-se pel mar, el sol enfonsant-se pel mar, precisament per aquesta inflexió de la costa, que aleshores ja és la costa de Ponent, que baixa més perpendicular que no pas la que tenim de Barcelona fins a França.
Clar, que diguem-ne que en aquesta època concreta o aquell moment concret, el sol surt tant pel mar com es pon pel mar.
Exacte, i això és una singularitat que segur que qui visita Barcelona veu moltes altres coses, però aquesta des del mirador del migdia, que abans havia dit de Ponent, que fins i tot hi ha una vista esplèndida del litoral, doncs es pot veure aquesta singularitat i aquesta meravella natural.
I tant. Doncs expliquem alguna llegenda concreta, com la del pas de la mala dona. Qui era aquesta bona senyora, o mala senyora?
Sí, aquesta és una llegenda precisament del Garraf, perquè abans, l'única forma, abans que hi hagués el tren, de creuar cap a Sitges, doncs era fent cabotatge. Hi havia el que es deia el vaporet, que fins a final del segle XIX, doncs, portava la gent de Barcelona o de Castelldefels fins a Sitges, no? I els camins que hi havia eren molt dolents. S'havia de fer marrada per Martorell o per l'Ordal. Aleshores, hi ha un lloc que es diu el pas de la mala dona, perquè és el punt més alt, el punt del penyat de la Falconera, i allà diu la llegenda doncs, que hi havia una dona que estava casat amb un potentat de masia que era molt ric, però era sec. I aleshores aquesta dona, que es veu que tenia un amant que era un bandoler, doncs un dia passant amb les mules per aquest pas tan difícil, aquest penya-segat, doncs va esperonar a la mula i va fer precipitar amb el seu marit a l'aigua, va morir evidentment i la ressaca de l'aigua la va portar fins a Sitges on es va descobrir això, i ella pues, no, diu, mira, escolta, que ell, entre que ell era sec i que les mulen excitar per la ventada que hi havia, doncs va caure. Però tot just on vivia aquesta dona, un dia va anar a visitar el seu amant bandoler i a la cabana que tenia, doncs es va enfadar amb ell i li va dir, escolta, que jo per estar amb tu he matat el meu home i tu m'ho pagues d'aquesta manera que gairebé no et puc veure mai. I sembla ser que en aquell just moment doncs ja, diguéssim, els guardes que controlaven el Garraf dels bandolers doncs estava assetjant aquell lloc, van sentir la conversa i llavors van descobrir que aquella dona no només havia matat l'home, sinó l'home sec que no es podria valdre. No? I el corregidor de l'època doncs va, el manaire de l'època, la van condemnar, la van agarrotar i després la van portar amb aquest penyal de la Falconera, i la van decapitar, van posar el seu cos dintre d'un sac amb tres gats vius, la van tirar a mar i el cap el van deixar penjant allà perquè sapiguessin que no s'havien de fer malifetes. No es diu res del bandoler, es va incidir més amb la dona, vull dir que ja podem veure una mica el tarannà literari de l'època.
Sí, no, trobo però que els càstigs de l'època suaus, eh?
Molt suaus,
suau.
Això de tancar no es contemplava.
No, carai. Déu-n'hi-do. Sí, sí.
I des d'aleshores, aquest pas, que ara és d'excursionistes, hi ha una vista esplèndida, doncs es diu el Pas de la Maladona, i segurament molta gent no sap el motiu, i és aquest que acabem d'explicar.
I tant, no, molt dolenta aquesta dona. I anomenaves la Falconera, eh? Falconera, i no sé si també és terra de... o hi ha sirenes per aquí.
Sí, de fet, aquest mateix lloc que hi ha el Pas de la Maladona, doncs és el penyal de la Falconera, que és el lloc més alt de la torre, del Garraf, per la banda de mar, i aleshores allà resulta que hi ha un fenomen increïble, perquè hi ha un riu subterrani que és el més capdalós de tota la península Ibèrica, de la part del Mediterrani. Aleshores allà el que passa és que quan l'aigua per una cova gairebé submergida surt a mar, doncs és el que es deien els aiguadolços, que de cop i volta l'aigua era dolça i té una altra coloritat. De fet, hi ha algun indret per allà que es diu Aigua Dolç, i alguna urbanització, al Garraf. Hi ha com 7 o 8 afluències d'aigua submergida, per lo que dèiem, del tema aquest calcari, però la singularitat és que s'ha explorat submarinament, arqueològicament, i el 1957 s'hi va plantar en una cova al costat, dintre del mar, una Mare de Déu de Montserrat, beneïda pel cap de l'església de Montserrat, en Escarrer, i sembla ser que és la primera ermita submergida. Tu podràs preguntar, i per què s'ha de posar una Mare de Déu submergida? Doncs com ha passat en molts altres llocs, que llavors hi havia les antigues divinitats que eren substituïdes per Mare de Déu trobades, es feien ermites on hi havia dòlmens, doncs segurament es va posar aquesta Mare de Déu per protegir d'aquestes entitats anteriors, no? I precisament les sirenes, que si vols en parlem ara quan vulguis.
Doncs sí, parlem-ne, i tant, sí, sí.
Doncs precisament la deducció és una mica aquesta, de que es va posar la Mare de Déu per foragitar els antics habitants naturals de la zona, les criatures fantàstiques, que en aquest cas eren les sirenes, com et dic, el Garraf, el Delta de l'Ebre, el Montgrí, són llocs importants d'aquestes criatures, i es veu que un mariner es va encaterinar d'ella, ella li va veure que era bona gent, es van enamorar, però hi havia un drac entremig que també vigilava aquelles coves, que es va posar gelós i aleshores li va donar com una beguda amb aquest pescador. El pescador va sospitar que era una metzina, un verí, el va tirar a l'aigua, i aleshores per això d'alguna forma les aigües del Garraf moltes vegades també són portentoses quan hi ha tempestats. El noi es va salvar, però d'alguna manera doncs hi ha aquests amors entre humans i les criatures fantàstiques, doncs no va prosperar, però és una de les sirenes d'aquestes criatures que habitaven allà. N'hi ha una altra llegenda que parla de Sitges, que també hi ha la Mare de Déu del Vinyet, que allà diu la llegenda que hi havia la reina de les sirenes, que sortia amb un canelobre de set braços, amb un llum obert, i que també amb una de les espelmes obertes, i un pescador li va robar perquè donava bona sort. Sempre que veiem sirenes que es pentinen o netegen els llençols, doncs porta bona sort fer de lladres, i aleshores el van plantar amb aquesta ermita, que es pot anar a visitar. És una ermita de Sitges preciosa, amb exvots, que són vaixells petits que s'han posat allà perquè s'ha salvat gent de naufragis, i fins i tot hi ha un pingüí dissecat d'una expedició del 1860 que es va fer a Amèrica, i el va portar un dels científics, però del canelobre no se sap si aquest canelobre del rei de les sirenes encara hi és o hi està.
Ah, misteri. I també hem de parlar, Joan de Déu, de Cala Morisca.
Bé, això és el que comentàvem dels pirates, i una de les cales més interessants de l'estiu anar a remullar-se doncs és la Cala Morisca, que està al Garraf, i té aquest nom una mica també com a referent, com a eco llegendístic del moment que feien falculades els pirates, que normalment venien del nord d'Àfrica, però que assotjaven la costa catalana, i clar, des de Sitges o des de Castelldefels era difícil. A Castelldefels us recomano que aneu a veure la Torre de Guaita de la Barona, que està allà a Castelldefels. Es pot visitar perfectament, és superforta, amb unes escales immenses, simplement perquè veieu a través d'aquesta imatge el perill de la pirateria i com s'havien de defensar, no? I la Cala Morisca, doncs diu la tradició que anaven els pirates que no podien entrar a Sitges perquè estava murallat i tenia canons, i anaven allà i pujaven a pagès a segrestar gent, a emportar-se noies, i que bueno, un dia van segrestar un parell de pescadors, i els pescadors molt hàbils doncs els hi van dir: escolteu, si ens deixeu anar us direm un lloc on la mar és dolça. I els van portar allà a la Falconera, els pirates van veure aigua, van veure que era dolça i van dir, ostres, això és un miracle, no? I els van deixar lliures.
Veus que bé, carai, doncs mira, salvats.
I una mica aquestes són les històries, si estàvem parlant d'aquests pescadors salvats, que són aquest parell d'espavilats d'allà de la banda del Garraf, però també una mica perquè veiem que tant el Delta de l'Ebre i el Delta del Llobregat també tenia dones d'aigua, en aquest cas no tant sirenes, sinó esprits de la natura, que custodiaven precisament una font, que encara pots anar a veure-la, que està a la vall de la Sentiu, a prop de Gavà, i és un lloc molt maco, on diuen que hi havia una malura allà, que l'aigua estava molt dolenta en general a la banda de la desembocadura del Llobregat, i aleshores els comtes d'aquella zona deien que això era perquè el poble es portava malament i els hi posaven més impostos, i quan més impostos els hi posaven encara l'aigua sortia més contaminada, fins que un parell de pastors van veure una llum a la nit i van anar cap allà, i era aquesta font, que ja us dic que podeu anar a visitar-la, ben maca, a la vall de la Sentiu, i aleshores les dones d'aigua els hi van dir, escolteu, porteu aquesta aigua arreu, que aquesta aigua us curarà, i van donar de beure aigua, aquesta aigua a la població, l'aigua va curar la gent, els manaires van tancar la font perquè no volien que hi beguessin, llavors no va tornar a ser aigua bona, però quan es va tirar aquests murs va tornar a ser una aigua excel·lent, va florir la natura, i d'alguna forma es podria pensar que aquesta llegenda té a veure una mica amb aquesta desembocadura del Llobregat tan contaminada fins fa poc. Penseu que encara allà hi ha una gran depuradora, no? Perquè no baixi l'aigua bruta, doncs potser és que la gent ja no hi creu amb les dones d'aigua, com també a la Falconera, doncs amb el temps que hi havia a l'abocador del Garraf sortia bruta aquesta aigua, i finalment quan es va tancar doncs l'aigua ha tornat a sortir neta, i per tant no només les sirenes poden navegar per allà, sinó que ha guanyat el patrimoni ecològic del país.
I tant, no, sens dubte, sempre l'aigua neta és molt millor, eh? I abans, al principi, que parlaves del Llobregat, d'aquest Llobregat vermellós, en aquell temps, en el temps de la trinca, el Llobregat amarronat.
Amarronat ja venia de la tradició i de color de gos com fuig, no?
Exacte, sí. El de rius aquí a Catalunya en tenim un de cada color i de tots tipus. Joan de Déu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona avui que hem parlat de les costes del Garraf, i d'aquí uns dies hi tornem amb més mites i més llegendes. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Deixem els mites i llegendes i parlem ara de la realitat. Fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre les últimes novetats sobre la pesca de l'anguila i l'angula. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Parla amb el secretari de la Societat de Pescadors Professionals d'Angula de Sant Jaume d'Enveja sobre la pesca de l'anguila. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Pasqual Bertomeu, secretari de la Societat de Pescadors Professionals d'Angula de Sant Jaume d'Enveja, sobre que finalment s'ha decidit no incloure l'anguila al catàleg d'espècies protegides, una mesura que permetrà que aquest peix es pugui continuar pescant. Pasqual, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia. Bon dia i bon vent, eh?
Va, això mateix, bon vent, que n'hi fa una mica bastant. Pasqual, de setmana, des de la Societat de Pescadors Professionals d'Angula i Sant Jaume d'Enveja, denunciàveu la mesura del Ministeri de Transició Ecològica per declarar l'angula com a espècie en perill d'extinció.
Doncs és així, al final la cosa ha sortit bé de moment, diem de moment, perquè al final les comunitats autònomes van votar fora d'aquesta mesura, i per tant podem continuar pescant i gestir la pesca en completa normalitat, però bueno, és un tema que hem d'estar sempre molt damunt, perquè en qualsevol moment pot canviar.
Mm-hmm. Clar, el sector pesquer del Delta de l'Ebre manifestava, no, que la seva oposició, evidentment, a la proposta, ja que se considerava molt precipitada. Pasqual, per a que mos quedo clar, què suposaria declarar l'angula com a una espècie en perill d'extinció?
Jo penso que sigui la mesura més dolenta pel bé de l'angula. Eh? Jo penso que els pescadors són els primers, a banda que són pescadors i han de gestionar la seva pesca i el seu treball, diguem-ho així, el que fan també és preservar l'espècie i sobretot també preservar el seu hàbitat. No? Tot el que és tema de corrents d'aigua, no? O desguassos, tot el tema de protecció també del riu, tot això afavoreix l'angula, i és el que volem, no? Que al final l'angula pues, tingui el seu hàbitat adequat i fa que poguéssim continuar pescant-la.
Mm-hmm. Clar, i actualment, de fet, a Catalunya, la pesca de l'anguila dona feina a unes 250 persones a la zona només d'aquí del Delta de l'Ebre. I clar, una prohibició pues, hauria acabat en este sector professional.
Nosaltres, en un principi, no volem ser... no volem criminalitzar no, l'albor dels pescadors, i al revés, jo penso que som els primers interessats en preservar aquesta pesqueria i al final aquesta espècie no, i el seu hàbitat. I, però també això, ara estem damunt en un ciment científic no, de l'angula, i penso que tots junts, no, aquí els científics, biòlegs, pescadors, hem d'anar una per això fer-ho possible. I jo penso que sí que és possible. Hem passat potser fa 3 anys, portem 3 anys ja en una regulació de les captures, i també és veritat que vam portar 6 anys en el qual les coses van anar malament, no? Però bueno, l'angula s'ha recuperat, portem 3 anys un dia seguits molt bons, enguany també és un bon any, i penso que tot això és degut també a aquest canvi climàtic que ara ens favoreix, no? En estos aiguats, en estos temporals, i per tant, el que fa que l'angula, que n'hi ha molta, la poguéssim també pescar i poder demostrar que sigui angula pescant-la.
Mm-hmm. Com dies abans, al final, a la votació que es va dur a terme esta setmana a Madrid, se va decidir, evidentment, no incloure l'anguila al catàleg d'espècies protegides, però Catalunya se va abstenir en esta votació. Com us arriba esta notícia als pescadors?
Bueno, és un problema de força, jo penso, dins les mateixes conselleries, no? El que és pesca, el que és divisional de pesca, l'informe que us tinc a les mans és favorable a la no inclusió. En canvi, també el que és la part mediambiental, diguem-ho així, al final qui va anar a Madrid va ser el director general de polítiques mediambientals, no va ser pesca. I, per tant, entre la postura pot ser d'uns, de conservacionistes, i l'altre de pesquera i de la pesquera, doncs van tirar pel mig, no?, i es van abstenir. Bueno, el que sí que mos confiem al final, i mos fa confiar molt, és que el que és pesca marítima de la Generalitat, l'informe és favorable a aquesta continuïtat en un seguiment científic, això sí, i anem tots de la mà, anem tots a una, en el camp mar, i per tant hem de seguir en aquest camí.
Mm-hmm. Llavors, per lo que me dius, no, està com el sector de la pesca, des de l'administració us recolza, no, en aquest sentit, però després des del medi ambient, diguéssim, tenen un altre parer, suposo, perquè de fet Ecologistes en Acció de Catalunya i el GT Ecologistes en Acció de Tarragona i les Terres de l'Ebre són qui instaven, no, a la Generalitat de votar a favor de la proposta, però des de pesca teniu este suport, vosaltres.
Un suport claríssim des de pesca, això és confiem, i també m'ha afegit la part científica, la part de biòlegs també, i estem fent un treball en el tema del seguiment de les captures, també les aigües, la climatologia, també en una informació biològica d'espècie, no? I nosaltres estem col·laborant amb aquests científics, aportem també mostres d'angules en diferents punts de pesca al riu, en diferents horaris, i per tant tots aquests treballs és conèixer bé l'espècie, conèixer la seva evolució, i nosaltres el que sí que veiem resultats, Quan nosaltres pesquem angules, i ara és el cas que, per exemple, aquesta temporada les coses van molt bé, i també fa 2 anys atràs també, senyalant que l'angula recupera, i l'angula, doncs, bueno, la tirem al riu, i tot això, al final, influeix també pel tema del canvi climàtic, vull dir, a més aigua, a més qualitat d'aigua, a més corrent d'aigua, a més també desguassos que puguen arribar. Perquè, clar, si un desguàs no arriba al mar, que fan obres o fan treball de salinització, per tant, en aquell moment les pesqueres són zero i no vol dir que no hi ha angula, vol dir que no hi ha pescat. Per tant, això també s'ha d'escriure una miqueta quan podem pescar, quan no, i també estudiar les captures en base a això.
Clar, és que de fet, publicaven que segons diversos estudis científics l'espècie se troba fora dels límits biològics de seguretat, però els pescadors d'aquí baix assegureu que, clar, aquesta realitat no s'observa, no coincideix en la realitat del Delta, no?
Nosaltres, ja dic, vam portar l'any 2020, vam portar 3 anys, les coses no anaven bé, el que eren resultats de captures eren molt, molt baixos també. Va haver un moment que el sector també se va professionalitzar, la gent ara tothom és autònoma, i poder també podia ser que, bueno, este canvi, no?, que s'hauria de pagar seguro, mantindríem també menys pescadors vol dir menys captures, i sí que va haure, i això és veritat, va haure una miqueta una baixada en captures, va ser al sobre l'any 2020. Però ja dic, portem 3 anys ara, d'una completa recuperació, estem en unes mitges adequades, inclús a l'alça, i per tant nosaltres no veiem ara mateix cap tipus de perill en espais aquí al delta, tant en angules com en anguiles. El que hem de seguir treballant, i perquè hi ha altres factors que ens influeixen, i ningú parla. Aquí al final criminalitzem els pescadors com a els principals enemics de l'angula, i penso que és al revés, però aquí hi ha molta feina a fer. El que és la pèrdua i degradació, per exemple, de l'hàbit de l'angula, el que seria també les barreres d'immigració, no? Aquesta connectivitat aigües amunt del riu Ebre, la contaminació també dels guassos, la millor, o del riu, això s'hauria de mirar també. Un altre aspecte importantíssim per a mi també seria el tema de les espècies depredadores, per exemple, el silur. El silur ha de menjar, que és gran, per tant, ha de menjar, i entre altres, pues, menjar angules i anguiles. I també una pena que portem és que, també volem dir, que si al final no tenim pescadors professionalitzats, l'activitat pesquera al delta continuarà. I este pesca il·legal o este comerç il·legal, pues això no es frenarà. Aquí no tindrem inspeccions de pesca o policies per mantenir tot això. Per tant, jo penso que al final els pescadors som els primers interessats en continuar l'activitat pesquera, en continuar defensant l'espècie, no?, i el seu hàbitat, i per tant som fonamentals per mirar de no acabar les angules.
Mm-hmm. No, això que comentes de criminalitzar, no?, sempre passa al sector primari, per exemple, també els caçadors sempre tenen esta visió de cara al públic de que la gent igual no coneix, no?, la seva realitat. Sempre se tendeix a criminalitzar tant com dius els pescadors, i vull dir, m'ha fet recordar també el tema dels caçadors.
I també en aquesta línia, doncs, els pagesos. Jo penso que al final el sector primari hem d'estar aliats amb l'administració, hem d'estar aliats amb els científics, no? I hem d'estar més aliats també en els sectors més conservacionistes. Jo penso que al final cada un té aquestes miquetes de raó, i penso que tots junts a la taula és la millor fórmula, no?, de poder, doncs, continuar en qualsevol activitat, que són activitats sempre útils, i a més de prohibició no porten enlloc. Nosaltres, per exemple, des de pesca, estem còmodes, estem bé, estem sempre a taula en científics, per exemple, i biòlegs, i no tenim cap problema, i al revés. Jo penso que una cosa, tothom ens enriquim, no? I al final fa que poguéssim continuar pescant i poguéssim mantenir l'angula aquí al delta de l'Ebre. Almenys parlo del delta, és el que conec,
Pasqual, de moment s'ha votat, se pot continuar pescant l'angula, però creus que heu d'estar alerta, que aquest debat tornarà a sortir?
Nosaltres estem alerta perquè al final aquesta votació va vindre, no?, d'una reunió en els cuiners, en el Ministeri, vull dir, i al final jo vaig dir l'altre dia, no?, vaig dir, això va ser un cop de puny damunt la taula, no?, vaig fer aquesta reunió i vaig fer això ja a ficar-ho per distinció. Jo penso que per aquí no anem bé. Nosaltres també estem treballant a nivell estatal, hi ha una associació ibèrica de pescadors d'angula, ¿vale? I una miqueta el que hem de fer és rearmar-nos, diguem-ho així, a nivell també estatal. A nivell autonòmic o català estem, jo tinc plena confiança en el que és Direcció General de Pesca, plena confiança, estem ja, dic, en aquest comitè científic, i per tant les coses les estem fent molt bé. Penso que aquí a Catalunya ja, i aquí al Delta, nosaltres el que és l'esforç pesquer l'hem reduït un 50%, ¿vale? D'acord a criteris científics també. El que vam fer baixar els dies de pesca, nosaltres pescàvem fa 5 anys, pescàvem 4 mesos i 10 dies, que crec que recordar, ara estem pescant només 60 dies. I també els pescadors, almenys Sant Jaume, estàvem de l'ordre de 70 pescadors, i estem parlant de 23 o 25 pescadors. Yeah. Per tant, les forces que tant en dies de pesca com en pescadors l'han baixat, no? Atenent a criteris científics també, i una miqueta d'evolució de les captures. En aquest cas, les captures estan estabilitzades, amb la mitjana l'estem mantenint, inclús va a l'alça, i per tant tenim molta tranquil·litat i plena confiança en el que és la Direcció General de Pesca.
Mm-hmm. Molt bé, i ja per acabar, Pasqual, explica-mos, jo entenc que l'angula és la cria de l'anguila, no? Durant quin moment de l'any pesqueu? Quan és la veda? Explica-mos una miqueta com funciona.
Sí, nosaltres pesquem ara, estos 60 dies, segons pesqueres, perquè, clar, per exemple, que són els desguassos, alguns, l'aportació d'aigües, com ara, per exemple, ja no tenim aigües, els arrossals estan secs i no tenim aigües, i alguns pesqueres comencem al desembre i després acaben la temporada al febrer. O sigui, al final, entre desembre i febrer, seria el ventall este dels dies de pesca, i d'este ventall de 3 mesos pesquem només 60 dies.
Molt bé. Pues claríssim, Pasqual, esperem que el debat, almenys de moment, no es torni a obrir, que poguéssiu anar a treballar tranquils, els pescadors, i no res, estem en contacte. Moltíssimes gràcies, Pasqual, per haver connectat avui al programa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Avui, el Llops de Mar ens porta al nord del Cap de Creus. Ens visita en Jordi Folcarà, patró major de la cofreria de Llançà. Amb ell repassarem tota una trajectòria personal dedicada al mar.
Avui naveguem per damunt del Cap de Creus per anar a visitar un llop de mar, podríem dir dels autèntics, tota una vida dedicada a la pesca, a Llançà, en aquest poble de l'Empordà, que dona mil per mil i una experiències. En una terra on la tramuntana encara posa més difícil, aquí es vol fer a la mar. Ens visita en Jordi Folcarà, que és el patró major de la cofradia de Llançà, i ara també president del Galp Costa Brava. Jordi, benvingut aquí a la Randa Mar.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom.
Fem una pregunta molt genèrica, però també considero que un xic difícil per començar aquí passant per aquesta secció. Què és per tu el mar? Quin significat li dones?
Jo he sigut un pescador una mica típic, perquè he sigut un pescador a la força. Vinc de quatre generacions de pescadors, però no m'agradava el mar. Me'n marejava moltíssim, quan hi havia anat de petitet, i em vaig anar a estudiar. Però, per circumstàncies de la vida, el meu pare em va dir: tens que venir a pescar, perquè m'he trobat sense mariner, i tens que venir a pescar. Vale. I vaig estar una nit marejant-me, i pel meu mare era un sofici. No m'agradava. Fins que li vaig trobar la vessant bona, la vessant bucòlica, la vessant de sentiment, aquesta sensació que et dona estar envoltat de la natura. I la veritat és que, diguéssim, jo anava a pescar, però no anava a pescar just per guanyar-me la vida, no sé com dir-t'ho. Ara estic jubilat i no tinc la necessitat, com altres persones, d'anar a pescar. Uh-huh. Tinc la necessitat de veure el mar, però no d'anar a pescar, no? Per mi ha sigut una cosa més poètica, més sentimental, que res més, el mar. Més que res per el que em donava, de sensacions.
Això també em comentava un pescador d'aquí a l'Escala, que vam tenir fa poc en aquest mateix espai, que ara fins i tot el comença a entendre d'una forma diferent o s'hi fixa d'una altra manera. Et passa a tu també, això?
Bueno, sí, suposo que és això, perquè, bueno, el pescador de mena, diguéssim, s'ha d'anar a guanyar la vida. O sigui, el mar és el seu mitjà de vida. D'allà tens el sou, no? Però jo, com que no ho veia així, o sigui, no... I tenia que anar, diguéssim, quasi bé la força, no? Però el que em va agradar del mar és tot l'altre, no? Vull dir, a mi m'era més igual pescar una mica més, una mica menys. És a dir, que ha sigut una mica típic per això. Però no he tingut mai enveja dels altres companys, ni coses d'aquestes, no? El pescador sempre... Mira, el peix mort, que en diguem, no? El que ha agafat a l'altre i així. Jo, mira, igual, jo anava a la meva. Jo el que m'interessava era estar bé amb la natura, si així jo estava bé amb mi mateix, saps? És un sentiment diferent.
I ara dèiem que ha canviat un xic la teva vinculació. Jubilat, estàs més als despatxos. Com va aquesta feina una miqueta més de... Moltes vegades, suposo, amb massa paperassa sobre la taula.
Bueno, ja... M'agrada, perquè és el que te deia, com que a mi el mar m'agradava però no per al nivell econòmic, pues d'aquesta manera puc representar els altres, no? I això és una... Això m'omple. És una de les coses que m'omple, no? Sempre he sigut un home de cooperativisme, i m'ha agradat, pues, això, pues, ajudar els altres i formar part d'un grup. Entenc, perquè individualment no podem anar enlloc. El que es pensi que individualment anirà més lluny és mentira. I llavors, bueno, hi ha moments que sí que tens massa paperassa, masses mal de caps, però al final hi ha coses que et compensen, no? Per exemple, l'altre dia quan van anar a Madrid, d'aquí llençar mateix, els vaig dir que estava molt orgullosos d'ells, perquè van anar-hi de 30 pescadors que som, van anar-hi 26.
Gairebé tot.
Era una cooperativa amb més representació, o més representació, diguéssim, no numèrica, o sí, numèrica, diguéssim, més que amb altres cooperatives molt més grans. Però és allò el sentiment de dir, ostres, anem tots a una, saps? I aquest sentiment, aquesta sensació és bona.
Parlem una miqueta dels inicis, d'allò que deies, que tu vas fer-te a la mar, amb el mareig a sobre, incorporat en aquest cas. Com va anar evolucionant la teva etapa com a pescador? Què és el que va canviar? Suposo que també, no sé si sempre has estat en el mateix sistema de pesca, si has anat canviant, com vas anar evolucionant?
Bueno, vaig anar evolucionant, llavors anava amb el meu pare, ho deia la mare Jaume, fins que un dia em vaig enfrontar amb el mar i vaig decidir que guanyava el mar o jo. I em vaig amarrar a la proa del barc un dia que hi havia tramuntana i li vaig dir al meu pare que m'amarrés amb una maquinilla, amb un aparell que tenim, un elevador de xarxes, que m'amarrés per no caure a l'aigua. I llavors estava davant de tot el barc i cada onada que venia, doncs me venia a sobre. I jo no podia marxar d'allà. I era, al final, al cap de 5 minuts així, era enfrontar-me i és dir, ah, que no pots amb mi, no? I vaig perdre-li aquella por, i de mica en mica doncs, vaig anar de mariner, fins que, aprenent del meu pare, llavors abans no hi havia, diguéssim, les tècniques i els aparells electrònics que avui en dia, llavors jo potser soc dels darrers que he anat aquí aprenent coses amb senyes, saber-me cosir les xarxes i aquestes coses d'abans, no? Que es feien de transmissió de boca orella de pares i fills, no? I bueno, vaig anar de mica en mica evolucionant aquí fins que el meu pare es va jubilar. Llavors vaig anar amb el meu germà i ara hem estat tots aquests anys, doncs ja doncs, 30 i pico d'anys juntament amb el meu germà. Anava a pescar durant moltíssims anys a tot el que és la llagosta o Cap de Creus, i després a l'hivern aquí davant de casa. Després vaig agafar una palangrera, que ens van anar a pescar el gos d'allò al palangre, i al final he tornat a anar, ja porto uns 15 anys així, que hem tornat a anar amb xarxes, diguéssim, per pocs també, per llagosta i per pocs.
Ens ho deies al principi, bueno, ens ho deies ara quan parlaves d'aquesta teràpia de xoc que vas fer a sobre la barca, en una zona, clar, parlem del Cap de Creus, una zona molt complicada per sortir a pescar, tramuntanes, temporals, suposo que de batalletes mil i unes.
Sí, batalletes bastantes, a vegades, i és el que passa, no? Vull dir que quan ets jove després fas més imprudència, et sents més valent, no es veus tants els perills. I la veritat que a vegades sí que alguna vegada penso que li havia fet de massa. La més gran que em va passar és... sé que ens van operar en el meu germà i a mi del tabic nasal i una cosa i l'altra. Vam estar un mes i alguna cosa sense sortir. Uf. I venien Nadals i van dir va sortint, que no sortirem. Durava molt de mal temps, però van decidir sortir. I van anar passat al Cap de Creus i ens va començar a entrar mal temps i anaven anant fent. Però després és que el mal temps es va girar amb tramuntana, però també mar de llevant, es va fer una tempesta superimportant i al final van tenir que deixar el que estàvem fent perquè no podíem i van tornar cap a casa. Me'n recordo que un barc em deia, on teniu? I on es cap a llançar, diu, tira cap a Roses que no passaràs al Cap de Creus. I jo, què va, tira endavant, doncs per fer el Cap de Creus, per fer, diguéssim, mig quilòmetre del Cap de Creus, vaig estar una hora i mitja amb cot de mar, amb onades d'uns 3 metres o així d'alçada, o 4, que era girant el timó contínuament, perquè si m'enganxava de costat, me podia bolcar. O llavors per això no podíem avançar ni podia donar-li molta marxa perquè si no també ens havíem ficat sota l'onada. Era intentar agafar les onades per on te venien de proa i vam estar una hora i mitja allà així i no en sortíem i el meu germà em va dir donem-li més marxa, dic, és que si li donem marxa poder irem a fondo i diu, sí, però és que no sortim d'aquí cada vegada hi ha més mal temps jo arriba un moment que després d'una hora i mitja o dues de, imagineu-vos els nervis, em vaig ajudar allà i tenia els dos nens petits de 3 o 4 anys i vaig pregar a la Verge del Carme que els cuidés i li vaig dir al meu germà, agafa't el timó i mira, perquè jo ja tenco els ulls i que sigui el que Déu vulgui. I a mica en mica, donant-li un puntet de marxa, vam, no gaire marxa el motor, però una miqueta, vam poder sortir una mica i vam tirar. Quan van arribar a passar el Cap de Creus ja no hi havia ni la meitat de mal temps. I després ja quan van arribar davant de casa, me'n recordo que hi havia un barco gran d'arrossegament, jo el tenia jo a 100 metres, i em deia, jo vaig cridar per la ràdio, i em deia, què fas per la mar? I no, ja anem cap a casa. I diu, és que no et veig, on t'estàs? I jo tenia davant de 100 metres i no em veia de les onades tan grans que hi havia.
Déu-n'hi-do.
I jo vaig dir, no, o sigui, aquí rai, aquí és bon temps, saps? Bueno, batalles d'aquestes, i quan anàvem també, havien anat a uns 100 quilòmetres mar endins a el Golf de Lleó, també ens havien agafat algun temporal d'aquells macos imprevistos. Avui en dia ja és diferent amb mòbils perquè tens la predicció contínuament, saps? Però quan fa 25 anys o així enrere, que no hi havia tant de prediccions, havies de fiar-te del que et deia la televisió, llavors moltes vegades no l'endevinava i t'enganxava molt al temporal.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Jordi, ara has parlat de millores tècniques, de millores en previsió meteorològica, suposo que de seguretat, d'altres respecte a molts anys enrere, no? Però vivim uns anys, podríem dir, no sabria dir-te si pitjors de lo que havia estat abans la pesca, si anem pel pedregar, el tema és que està tot bastant convuls, aquest sector de la pesca. Com es viu això?
Jo crec, sincerament, que els que tenien els de la meva generació, que tenim ara 60 anys, 50 anys o així, què ha passat? Que hem viscut, som diguéssim els que estem ara de patrons majors o fa temps, que ens hem adonat de les coses. Per què? Però nosaltres hem viscut fa 40 anys enrere o 50 que la pesca, jo què sé, estava a tope. I hem vist com, paulatinament, ha anat disminuint. Ha anat disminuint. Per què? Perquè hi ha hagut tota aquesta tecnologia que ha fet que es pogués anar a pescar amb més precisió i tot. Hem vist com hi havia una davallada del recurs. I ja fa uns 7, 8 anys o 10 que van dir, ep, hem de fer coses perquè, si no, prendrem mal. Ens donem, ara, el que sí que hem trobat que els que tenen ara 30 i pico d'anys no ho veuen així. Per què? Perquè ells no han vist aquesta davallada. Ells s'ho han trobat que com
està
ara. S'ho han
trobat baix, no? S'ho han trobat ja a un nivell.
Clar, un moment baix. I quan tu li dius, has de fer una cosa per no agafar tant de peix i ja per intentar que d'aquí uns anys puguis continuar agafant el mateix que estan agafant ara, perquè si no patirem, ells et diuen, sí, home, i ara per què tinc que perdre jo poder adquisitiu? És per un bé, pel dia de demà, però no ho veuen així perquè no han vist la davallada. Nosaltres sí. Llavors, fa 8 o 10 anys que ja han començat a fer moltíssimes coses en tot tipus de vedes, allargament de períodes de veda de la llagosta, de veda de la sèpia, de vedes del pop. Llavors, si l'estat diu 2 mesos, nosaltres en fem 4... Sí, anem fent més coses, aplicació de malla més gran, per la llagosta, per exemple, també malla més gran, que ara només podem agafar llagostes grans, no podem agafar llagostes petites, perquè la malla és més gran, i amb arrossegament igual, s'han anat fent coses en tots els sentits per això, no? També de cuidar més el recurs en tema recollida de plàstics, els olis, tot això. O sigui, per cuidar el medi, l'estem cuidant molt fa 8 o 10 anys. Nosaltres som els principals interessats, és que és així. Perquè és que si no, no ens donarà de menjar. Hem de cuidar l'hortet. Nosaltres hem de cuidar l'hortet.
però dona la sensació que des de les institucions, i més amb tot el que està passant aquestes darreres setmanes, no?, amb la problemàtica de la pesca d'arrossegament en aquest cas, o es mira per una altra banda, o es va tard, o es volen fer les coses més ràpid de les que tocaria, total, acabes desestabilitzant el sector de la mateixa manera.
Sí, però que aquí hi ha diferents, que hi ha moltes coses que no s'entenen. Hem volgut protegir la tonyina, es va voler, un exemple és la protecció de la tonyina. Mm-hmm. Es va voler protegir tant la tonyina que avui en dia és un problema grandiós, perquè la població de la tonyina ha crescut tant que, com que és un peix que necessita menjar molt pel tot el seu greix que té i necessita menjar moltíssim, n'hi ha tanta que això està afectant la cadena tròfica. Per què? Perquè aquest animal, si necessita menjar 10 quilos o 15 o 20 quilos de peix diari, s'està menjant tota la sardina, tota l'anxova, tots els lluços, calamans. Això no s'ha quantificat. Què ha passat ara? N'hi ha moltíssima, nosaltres no la podem tocar, només la poden agafar aquests grans lobbies, i aquest és un problema. I el mateix que ha passat a la tonyina està passant amb tot l'altre. Ja fa temps que veiem que per molt que fem les coses bé, per molt que intentem fer comitès de cogestió, per molt de que... Hi ha un problema gran. A Europa, a nivell europeu, s'han conxorxat alguns, potser, polítics, alguns ecologistes, amb els grans lobbies, els han com comprat, o algun, saps? Perquè veiem, aquí ha de passar alguna cosa raro. Igual que pot passar en tot el sector primari. Tant agricultors com ramaders i pescadors, cada vegada hi ha més burocràcia, cada vegada tenim que fer les coses diferents, o sigui, molt de pals a la roda, sembla que se'ns puguin carregar, com està passant ja amb l'agricultura, que estan portant molta cosa d'aquí al nord de l'Àfrica, aquí pensem que és el mateix. O és anar eliminant la pesca, aquests petits empresaris que som nosaltres. Si no hi ha peix, si parem la pesca d'aquí, ells ho podran portar d'on te vulgui. I tindran un monopoli. I aquí es menjarà peix de fora, a preu que ells diguin. Poder, en lloc de menjar les gambes de Palamós o de Roses, poder els portaran de l'Argentina. I el lluç, igual. I el pop, els portaran del Marroc. Hi ha grans empreses, grans lobbies, que han anat en aquests tercers països a ficar cullerada en allà, a comprar els barcos, perquè allà no tenen confradies ni res, el que han fet és comprar aquells barcos i s'emporten el peix. I portaran el peix cap aquí, creieu-me. I si no fem alguna cosa, és que no tindrem producte a quilòmetre zero, no peix, sinó ni verdura, ni animals, ni res. Després posaran... aquí hi ha un problema en els purins, en els que tenen granges de porcs, amb els purins, i han de plegar... i aquests poden tenir una granja de 1.000 porcs i tenen problemes. Quan els siguin fora, fotran granges de 2.000 o de 5.000 o el portaran de fora. Llavors, la gent ha de començar a se conscienciar que si volem menjar coses de proximitat del país, ben tractades, poder que ens posem les piles, perquè si no passarà que... no sabrem ni el que mengem ni quines garanties de seguretat alimentària hi haurà. I hem d'estar molt, tanto, m'entens? Perquè no podem apretar... La societat mateixa no ens pot apretar ni dir que som els dolents de la pel·lícula com els pescadors, com pagesos, que encara en quatre i al cabo. Uh-huh. Si no ens cuidem a nosaltres, ja et dic, no sé on te portarem el menjar.
Jordi, amb aquesta reflexió em sembla perfecta per tancar el cercle d'aquesta conversa, per deixar també els oients que reflexionin, que pensin, i sobretot que pensin a l'hora d'anar a comprar, anar a adquirir el producte de proximitat que ens deies ara mateix, bé sigui peix en el teu sector, principalment, com també els pagesos, els agricultors, els ramaders. Moltíssimes gràcies per ser-hi un cop més aquí i des d'aquí et desitgem també molta sort en endavant.
Vale, Sergi, gràcies per tot i, bueno, a l'audiència, pues això, no? Dir-los que que a vegades jo, quan faig les visites guiades, els hi dic, que acabo la visita guiada amb això, no? A dir, diguent-los que si una vegada nosaltres, per exemple, no podem portar el barcos perquè no tenen rodes a la carretera, si no, els hi haguéssim portat. Els que tinguin paciència, si es troben el pagès a la carretera, que sàpiguen que estan patint, que estem patint molt perquè ens estan demanant les mil i una paper, sembla que hagin de tenir aquí quatre administratius per fer tota classe de paperassa, coses impensables, no us ho podeu imaginar, com ens estan apretant, i que, si més no, pensin que quan jo els he explicat alguna cosa era perquè, per això, que és tot el sector primari que està patint, que se'ns vol encarregar, així de clar, se'ns vol encarregar, perquè si no no és normal, i que tinguin una mica de paciència i que pensin que jo els hi vaig explicar això i que això, quan veguin els pagesos allò que tallin una mica la carretera, diguin, mira, és per això. I sobretot, valorem una mica el que tenim aquí a casa, que és de moltíssima qualitat, tal i fa el peix, com la carn, com tot, com el vi, tot, valorem-ho, perquè si no ens valorem nosaltres, malament rai.
No ho farà ningú. Moltes gràcies, Jordi. Encantat una vegada més.
Molt bé, que vagi bé. Adéu.
A reveure.
Arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 25 de febrer del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobis sigui per què ha de passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala és única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pau treballa i estudia. Repassa punts i llibres, sota el taulell mig d'amagat d'una petita...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes del Montessori Palau Montgrí al carrer Sant Antoni 43 a Torroella de Montgrí el diumenge 22 de febrer a partir de les 10 i fins a les 13 hores.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i el mètode que promou la iniciativa, l'autonomia i la creativitat. Inscripcions a montessoripalaumontgrí.com.
Ràdio L'Escala, serveis infos.
La Diputació assumirà la redacció del Pla d'Emergències de l'Escala, el Duprocim. Fins ara el projecte estava en mans del Consell Comarcal. Així s'ha anunciat en el darrer ple municipal, on el Pla Local d'Habitatge, el paper de l'Incasol i els xiringuitos de les platges després dels temporals han centrat també els precs i preguntes. Aquesta és la notícia més destacada de la jornada. La resta la resumim tot seguit en forma de titulars. Neix la Fira Literària a l'Escala dels Llibres del 13 al 15 de març. La cita pren el relleu de l'Escala Vila del Llibre en tres dies on confluiran literatura, patrimoni i espectacles sota el lema del viatge Un seguit d'escales. L'Institut El Padró fa un molt bon balanç de com s'està desenvolupant el cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa que es va iniciar al setembre. Aquest curs va néixer després d'anys de reivindicació per aconseguir que l'alumnat escalent que no volia cursar batxillerat pogués continuar els seus estudis al municipi mitjançant una formació professional alternativa. Millores també en l'enllumenat a la sala del tenis taula, amb els darrers treballs que han consistit a instal·lar una quarantena de llums LED es dona per acabada l'actuació. Tot ha començat amb el terra tècnic, la climatització, els vestidors i s'ha culminat amb la millora de l'enllumenat. I Gala Mundet entrena amb el Barça i Eva Roig assoleix la medalla en figura